demà és Dijous Gras. I això què vol dir? Doncs que som a les portes d'una de les festes més esperades de l'any, el Carnestoltes. Sí, el Carnestoltes, que és una de les celebracions més arrelades a Catalunya, té els seus orígens en les velles celebracions romanes i altres tradicions paganes encara antigues i lligades a l'arribada de la primavera. Però, Marta Jarque, clar, durant aquests dies, a partir de demà, ens acompanyaran diversos ingredients.
Exacte, mira, música, comparses, alegria i sobretot moltes disfresses, com avui també a l'estudi s'ha fet palès, ompliran els carrers de molts municipis de casa nostra i avui, a un altre punt de vista, ens preguntem què fa que tanta gent li agradi disfressar-se. Com és que després de tants anys el Carnaval segueix sent una gran festa, no només a Catalunya, sinó a moltes ciutats de tot el món?
Clar, avui hem convidat a una persona que ha dedicat tota la seva vida a la cultura popular. És l'antropòleg social i cultural Josep Fornés, Pep Fornés, que a més, des del 2008 al 2020, en Pep Fornés va ser director del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona. Molt bon dia, Pep.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, tu et disfressaràs.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
No, tot un plaer. Tu et disfressaràs aquest cap de setmana, Pep? Ets de disfressar-te o no?
Jo sóc de festa. La veritat és que des de petit, com que vaig néixer en ple franquisme i el carnaval estava prohibit a la meva ciutat, Barcelona, doncs la disfressa que teníem era anar a menjar la truita a l'escola el Dijous Gras. Menjàvem una truita amb pa amb tomàquet i una Coca-Cola. Això era una festa major. Clar. Per una família on érem 8 a casa, saps què vull dir? Era fantàstic. I la veritat és que a l'escola que vaig patir, doncs això era com una liberalitat, una llibertat molt estimada. De fet, el carnaval té que veure també amb les prohibicions. Sempre ha tingut una relació d'estira i arronsa amb el grau de llibertats públiques de les que hem gaudit a casa nostra.
Per tant, és una festa, es podria dir, transgressora, Pep, al carnaval?
Totes les festes ho són. Totes les festes transgredeixen l'ordre de la quotidianitat i d'alguna manera marquen ritualment el pas del temps en el calendari. Però parlar dels orígens del carnaval i parlar del per què la gent encara esclata d'aquesta manera al mes de febrer, aproximadament, és parlar de culte, de cultes molt antics, tu ho has dit abans, i no només de l'època romana, sinó fins i tot segur que anterior, des de que el món és món, i des de que els humans, diguéssim, vivim en societat, que és des de sempre, que vivim junts i no sabem fer... Diu, junts som una gran persona, per separats som peculiars i prou. I llavors, doncs, no sabem viure, sinó és d'alguna manera en comunitat, en parella, en família, en colla. Llavors, ens ajuntem en els moments de dolor i ens ajuntem en els moments d'alegria. És que, si no, podríem rebentar de pena.
Totalment.
Per tant, el carnaval ens marca un pas del temps després d'un temps, diguéssim, o abans d'un temps, diguéssim, de prohibicions, que és la nostra quaresma. Ja en parlarem, si vols. Però, bàsicament, és això, és una necessitat humana de celebrar festes en comunitat, junts. Això ens diferencia molt de les bèsties, eh?
En quin sentit clar, totalment.
Home, per exemple, les sípies, els cavalls, no fan festes.
No fan festes, clar.
Bueno, que nosaltres sapiguem.
D'alguna manera,
que nosaltres sapiguem.
Ens humanitza els humans la festa.
No, totalment. Escolta, Pep, però sempre ens ha cridat l'atenció, d'alguna manera, no? I mira, t'ho preguntem a tu, que tu ets un savi en la matèria de festes populars, antropòleg. Què fa?
Soc un de tants, no és més que això.
Bé, en tot cas, has atès la trucada del matí a Ràdio Estel. Què fa, Pep, que tanta gent d'una banda li agradi disfressar-se, no? Per què ens disfressem? Però hi ha altra gent que no pot suportar disfressar-se. Com s'explica aquest fenomen?
A veure, hi ha gent que si oculta la seva identitat amb una màscara, ho fa per poder utilitzar la ironia i la sàtira, per criticar allò que sovint està prohibit de criticar. La màscara és una excusa, és una protecció per al qui critica, per al qui fa l'esbroncada, per al qui normalment, si és una sàtira i una ironia com cal, ha de disparar contra, disparar de forma mordaç contra el poder, contra els qui abusen del poder, contra la supèrbia, contra aquells qui fan patir la gent. No és just utilitzar la màscara de carnaval per enfotre-se'n de la gent senzilla i de la gent innocent. La màscara és per combatre la supèrbia, per combatre l'abús de poder, no per combatre la innocència. Hi ha gent que no té res a combatre, potser, i per això li fa nosa la màscara, yeah. Li fa por que el critiquin. O altra gent li fa vergonya perquè no ha superat, diguéssim, aquesta mena de síndrome d'Estocolm generalitzat en la qual una societat oprimida pot viure. I, per tant, normalment està vista com a una obscenitat la crítica. És aquest el motiu més pregon i més psicosocial que aboca a no emmascarar-se o a no disfressar-se. Jo m'he disfressat de moltes coses. Jo recordo una vegada que em vaig disfressar de làmpara apagada. Amb una còfia al damunt i amb sí. Tota una tela negra que em tapava. I em van conèixer per la forma de caminar. Déu meu! Vull dir, és que em van reconèixer. Vull dir, no em puc amagar. És que fins i tot en la forma de caminar es coneixen. Per tant, aquesta màscara és una autoprotecció psicològica per atrevir-te a poder dir les veritats o les teves veritats. No? És això perquè servia originàriament la màscara. Passar-s'ho bé ho podem fer cada dia.
Sempre, clar.
Sí, podríem fer-ho sovint. Però el carnaval és alguna cosa més que una festa transgressora. És el paradigma de la transgressió en la festa. És aquesta el que marca la diferència. No totes les festes són, diguéssim, inclusives. No totes les festes són allò que en diríem dignes de defensa. Hi ha festes excloents. Hi ha festes com, per exemple, el Rocío, la romeria del Rocío, on hi ha el Rocío, no? Què dic? La fèria d'abril, perdó, el Rocío. La fèria d'abril, jo recordo un amic de Granollers, que el seu pare era andalús, i deia, jo, a mi no me veréis en la fiesta esta de
la fèria, no?
Allí en mi pueblo solo iban los señoritos, per exemple. Vull dir, en canvi, la festa de les cases andaluses a Catalunya doncs, és una festa molt diferent de la Fèria d'Abril de Sevilla.
Yeah.
Avui també ha canviat la fèria, m'entens? M'explico.
Sí.
Però hi ha festes que a vegades són de maleïda memòria, oi que m'entens?
Mm-hmm.
Hi ha tradicions que no cal conservar.
Pep, sigui com sigui, no? Hi ha gent que li agrada disfressar-se, gent que no ho pot suportar, però seguim sortint any rere any, no?, al carrer per gaudir del Carnestoltes amb la família, amb els amics, el que tu comentaves, no? Es tracta d'una festa molt i molt inclusiva. Clar, en un temps en el que sembla que es perdin també aquests vincles veïnals, no?, de comunitat, el sentiment de comunitat, festes com el Carnestoltes resulten imprescindibles per a la convivència, no?, potser més que mai.
Tu ho has dit, es nota la revifalla de les festes després dels confinaments d'aquesta terrible pandèmia. És evident. L'altre dia, per exemple, el mes de gener, al barri de Gràcia es va tornar a celebrar la festa dels Foguerons, la revella mallorquina Gràcia, Sa Pobla Gràcia. Va ser una invasió absoluta de festaires que van tornar a omplir els carrers de festa. Gairebé et diria que jo que la vaig començar amb Antoni Torrents a Gràcia, em vaig fer creus, estàvem impressionats a veure com la gent tornava als carrers d'aquella manera.
Sí.
La gent necessita la festa, ens cal la festa.
Bé, de fet, jo, Pep, visc a Plaça Virreina i sóc testimoni gairebé cada setmana de les festes i festes que es fan al barri, que s'hi organitzen. No? No sé si Gràcies podria dir que és l'epicentre de la festa de la ciutat de Barcelona o a la resta de barris també està en aquest ritme.
No ens passem, Gracienca, que ens escolten els vilanovins, els vilafranquins i els sitgetans.
I de fet, no, si ens no, estan escoltant, Pep?
No, no, ens estan escoltant.
Visca
Vilanova, visca Sitges.
Ara, i també visca Solsona. Que jo també
però a nivell de barri sí que és veritat que i a les places de la vila, pràcticament cada cap de setmana, tant si tens ganes de festa com si no, n'hi ha.
Sempre hi ha festa, Gràcia.
Sí, fins a tard. Vull dir que...
Sí, a vegades és pesadet haver-ho Escolta, jo, per exemple, sóc d'aquells que me'n vaig a dormir aviat, eh?
Sí.
Tot ho he de confessar. Però a mi no em molesta sentir la festa, quan és una festa.
La festa, el ritme, sí.
Altra cosa és tenir un bar a sota casa que fa soroll cada nit. Això és diferent. Dius, home, que et passin un tant, oi que m'entens? Vull dir, si fan negoci, que reparteixin entre tota l'escala. Ara, una festa popular on veus que la gent s'ho passa bé, jo tota la vida, i mira que em faig gran, eh? Però continuo veient amb bons ulls, tenint empatia amb els festaires. Perquè penso que ens cal que hi hagi gent que s'ho passi bé, que disfruti, que no tingui males intencions, que tingui ganes de gresca i no ganes de bronca. Això és absolutament necessari, indispensable en la nostra societat. Massa notícies terribles tenim.
Ja tenim.
La gent s'ha d'estimar, la gent ha de passar-s'ho bé conjuntament.
Totalment.
Ha de ser humana.
Pep, justament, ara clar, ens estàs... no? Ens agrada molt doncs, que ens facis aquestes paraules, perquè clar, et volíem preguntar...
És una apologia de la festa.
Clar, fins a quin punt, no?, ens enriquim, s'enriqueix la societat d'aquestes festes? Per què és important celebrar?
Perquè desdibuixa la diferència entre rics i pobres, entre el dia i la nit. Perquè ens permet celebrar i compartir tots els marges, aquell espai liminar, que el pobre es confon al ric, el ric amb el pobre, el gras amb el magre, el guapo amb el lleig. És important, no només amb la foscor de la nit, sinó a plena llum de la nit i a plena llum del dia, no amagar allò que comunament es diuen les vergonyes. No ens hem d'avergonyir de ser persones humanes. Hem de poder compartir, hem de dir el que pensem, hem de poder compartir la festa, compartir la vida, amb tot, tant amb l'alegria com amb el dolor. Per això fem dols, per això fem carnestoltes, per això fem festes majors, cercaviles, rues o versots de diables. Per això ho fem, perquè som humans. Altrament, seríem una mena d'éssers dominats, una mena d'éssers assilvestrats. Jo penso que la civilització i la cultura té més a veure amb la transgressió i la crítica que no pas amb l'obediència.
Avui estem aquí amb Josep Fornés, amb Pep Fornés, que és antropòleg i escriptor. Estem parlant del Carnestoltes, no? Demà és dijous gras. Fixa't, mira, Pep, no anaves mal encaminat perquè deies fa uns instants, visca Vilanova, no?
Sí.
Hem saludat també la gent de Solsona. Doncs, clar, en Pep òbviament no va mal encaminat perquè aquests dos municipis tenen un fort arrelament en la tradició del Carnestoltes. Estem parlant de Solsona i Vilanova. I per això, avui, Pep, clar, ja ens acompanya a l'altre costat del telèfon, d'una banda l'Eladi Sánchez, que ell és membre de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona. Molt bon dia, Eladi, tot
bon
a punt.
Dia.
Com estem? Tot a punt per la festa, Eladi?
Molt bé, sí, sí, tot a punt. Moltes ganes. Aquest cap de setmana previ ja vam fer alguns actes de carrer,
començar,
vam veure
no?
que la gent... Sí, sí, en té moltíssimes ganes.
Tenia ganes i de ben segur que ho estaven esperant. I també aquesta hora ens escolta el Joan Ignasi Gómez, que és comissari del Saló del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Bon dia, Ignasi. Joan Ignasi.
Ai, bon carnaval a tothom.
Igualment, clar, suposem que també enllestint preparatius, no?, per la gran festa.
Bé, de fet, el carnaval a Vilanova va començar dissabte passat i durarà fins dimecres de cendre, per tant, nosaltres ja estem en plena voràgina.
Doncs, Pep, si ens acompanyes, Marta, fem una petita rua, doncs anirem fent salts des de Solsona.
Marta, jo us he de confessar que des de Gràcia sento el Xachi de Vilanova, la mar de bé, però no sento l'Eladi de Solsona. Deu ser que cau més lluny.
Home, això no pot ser. A veure, mira, doncs ja fas bé, perquè començarem preguntant-li a l'Eladi, a veure si Pep l'escoltes millor. Eladi, escolta'm, qui s'hi trobaran els que deixin pujar, bueno, els que anem fins a Lleida?
Doncs s'hi trobaran actes per tots els públics, començant pels ballets dels gegants per als més petits, per al públic més familiar, i també tindrem molta festa, molt carnaval de carrer, el dissabte de carnaval, que és el dia més intens, tindrem la típica rua de comparses, després també la penjada del ruc, la mítica penjada, i molts, bueno, molt concert, molt carnaval de carrer.
Pep, ja ho tenim solucionat, eh? Que no l'escoltaves, no, l'Eladi? Sí, mira...
I a més, si me l'envies a Lleida encara cau més lluny.
Escolta, no, l'Eladi ens comentava que, clar, aquestes festes, sobretot el Carnestoltes de Solsona, no?, destaca per la penjada del ruc, per el Carnestoltes dins del carrer. Pep, aquesta és la prova que una mateixa festa, no?, es pot celebrar de maneres diferents.
es pot anar a la Mare de la Font, un restaurant excel·lent de Solsona, es pot menjar, es pot beure, es pot cantar, ballar i desfilar pel carrer d'una forma col·lectiva. Jo recordo un pròleg d'un llibre de carnaval que vaig fer per Solsona i em va encantar investigar i conèixer una miqueta més en profunditat tot el que s'amaga al darrere del carnaval a la ciutat de Solsona. I tinc forces amics també i gent que hi treballa. I la veritat és que, és d'envejar el carnaval de Solsona, perquè ha aconseguit mantenir aquella autenticitat d'una cosa antiga i viva i aquella vivor de la cosa fresca i renovada de cada any. Per tant, només cal elogiar i felicitar la gent de Solsona pel seu extraordinari carnaval.
Eladi, a Solsona teniu un programa d'activitats carregadíssim que, de fet, com bé ens has explicat, va començar oficialment el 18, no?, de febrer i s'allargarà fins al 2 de març. Però, per tu, quin és el moment més celebrat d'aquests intensos dies de festa a Solsona?
Més celebrat.
Sí. Quin és el moment que la gent ho està esperant, no?, ara que heu fet aquesta prèvia, aquest cap de setmana passat. Què és el que més es comenta? Què és el que la gent, no?, de Solsona i bé, de tota la gent doncs, que es desplaci fins a Solsona aquests dies estan esperant, amb més ganes?
Jo diria que cadascú té com el seu acte preferit. Per exemple, molta gent li agrada la penjada, potser, o els gegants. A mi, en el meu cas, el del que tinc potser més ganes és el del dimecres, que és el dia que els solsonins vivim més intensament, perquè és l'últim dia, és el dia més emotiu, on hi ha també la despenjada, surten tots els gegants fent el passacarrers, i és com... No sé, els solsonins el vivim molt intensament aquest dia.
Doncs a Eladi Sánchez, membre de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, moltíssimes gràcies per entrar en directe aquí al matí a Ràdio Estel i que tingueu un feliç Carnestoltes, que continuï la festa, Eladi.
Moltes gràcies. Salut i carnaval.
Vinga, doncs nosaltres continuem amb aquesta rua improvisada avui aquí al matí a Ràdio Estel. Fem cap a Vilanova, perquè allà doncs, ens escolta el Joan Ignasi. Joan Ignasi, a nosaltres, bé, amb la Marta, no?, ens hem informat, i a la vostra pàgina web vosaltres dieu així tal qual, Vilanova no és un carnaval vulgar. Què té de diferent la vostra festa?
Mira, moltes vegades pregunten si el carnaval de Vilanova és el millor carnaval del món. I diem que no, que el carnaval de Vilanova és el millor carnaval de Vilanova del món, perquè no n'hi ha un altre com el nostre. El carnaval a Catalunya, a la nostra manera d'entendre, és pràcticament mort, perquè la majoria de carnavals els organitzen els ajuntaments. Si em diràs tu, un carnaval organitzat per l'ajuntament, quin sentit té? Aquí és la societat civil, federada i associativa, qui organitza el carnaval. L'ajuntament paga i calla, i ajuda, però paga i calla, que és el que ha de fer. I a Vilanova el que tenim és un carnaval que té reminiscències doncs, del segle XVIII i XIX, que és quan la ciutat es fa gran. És un carnaval que no s'ha perdut mai, ha superat el franquisme, ha superat les guerres carlines, ha superat pandèmies, i que entronca amb una festa tradicional. Qui s'imagini un carnaval amb una rua, és a dir, tu dius que fèiem una rua, una rua a Vilanova no passaria perquè a Vilanova no hi ha rues, perquè el carnaval és un carnaval autèntic català, l'únic de Catalunya, ho tenim així de clar. És un carnaval tradicional amb tota una sèrie d'actes. Hi ha disfressa, hi ha màscara, la disfressa exalta la personalitat, la màscara l'amaga, nosaltres som més de la màscara, de la sàtira, i òbviament diumenge de comparses, aquest diumenge és el dia elegant on surten les comparses de Vilanova, més de 9.000 parelles ballant pels carrers amb més de 100 bandes de música, llançant caramels i armant una batalla entre elles. Una cosa molt important, el carnaval és el nom de la festa, el Carnestoltes és el personatge, el rei del carnaval.
Tens tota la raó. És així, oi, Pep?
Sí, sí, sí. El que passa que és com, això és com allò del caga, tio, no? Vull dir que al final hi ha... O els Nadals, que ens fa tanta ràbia a la gent que ens agrada les festes, que ho canviem tot. Sí, anava a dir, home, a Vilanova... Que queda afegir del que ha dit el Xachi, vull dir, Vilanova és el carnaval del món, és el rovellet de l'ou, allò, no? Els de Sitges que em perdonin, el xató...
Sí, perquè, escolta, sempre hi ha com un pique, no?, un duel, Joan Ignasi.
Divertida. Sí, aquí hi ha una cosa molt divertida.
A veure...
A Catalunya el que es dona és... Hi ha dues festes que coincideixen a l'hora, com si fos la Castanyada i Halloween,
sí,
que són la mateixa nit, però són festes diferents. La majoria de carnavals a Catalunya estan fent les rues, no? Aquestes disfresses que exalten la personalitat, bafles darrere d'una carrossa. En canvi, a Vilanova continuem fent el nostre carnaval, el català. És a dir, la festa del Carnaval contra la festa de les rues. A Sitges tenien un Carnaval igual que el nostre, perquè el Garraf ja havia tingut una tradició molt gran de carnavals gràcies a la seva pujança econòmica del segle XIX. I van triar aquesta festa per expressar-se. Sitges, després de la Guerra Civil del franquisme, no va optar per recuperar aquest carnaval tradicional i es va decantar cap a la banda de l'espectacularitat de les rues. En canvi, Vilanova és que ni durant el franquisme ho van perdre. Per tant, qui es vulgui imaginar el Carnaval de Vilanova, hi ha moltes coses, jo no les podria resumir en 30 segons, però el que hauria de fer és imaginar-se més aviat una festa major tradicional amb els seus àpats, amb les seves colles, amb els seus grups, que no pas un carnaval. Una festa tradicional, aquest és l'únic carnaval declarat festa patrimonial d'interès nacional, vull dir que té aquest reconeixement com una festa interessant a nivell etnològic.
Clar, Pep, i d'on ve? A veure si tu ens pots... El Joan Ignasi ja ens ha fet una mica de pinzellades, eh? D'on ve doncs, aquest origen, no? d'aquest duel entre Vilanova i Sitges. Però on neix aquest punt?
Això és una cosa antiga com el temps, vull dir, els veïns se les foten sempre, vull dir, sigui pel que sigui, per qüestions territorials, perquè tu m'has fotut el tros, aquí m'has envaït la vinya, o aquí, doncs, els del costat són més guapos, però s'hi acaben casant, saps? S'enamoren els uns dels altres. L'amor i l'odi entre pobles veïns, diguéssim, és així. Vilanova de Cubelles és un gran país, m'explico? És una terra molt, molt ben parida, que té festes magnífiques i on les dones porten mantó de Manila, no com a Barcelona, que eren els homes els que els portaven. És un món al revés.
Fixa't. Joan Ignasi, tu ja saps de què et disfressaràs o no?
Jo no em disfressaré.
Com pot ser això?
Bueno, els vilanovins ho decidim a última hora.
Ah, molt bé.
Disfressar-se no seria el més important del Carnaval de Vilanova.
I què és el més important del Carnaval de Vilanova?
Hi ha moltes coses, eh? Per exemple, avui hi haurà tot un concurs de vídeos satírics, demà és la xatonada, la merengada, són uns àpats amb família, amb els amics, és una mica la nit de Nadal dels vilanovins, eh? Dissabte passat va ser el Cap d'Any, o tots anem de trajo corbat i mentó de Manila a ballar a les sales nobles, i demà serà com una mica la nit de Nadal, ens trobarem per menjar xató, truites i merenga, i tirar-nos-les pels caps. Divendres arribarà el rei, serà rebut a la ciutat, i el diumenge sortiran les comparses, que és el més important. Tota la societat treuen les seves banderes amb els comparsers darrere, vestits, no disfressats, de comparsers, amb l'uniforme de candidat i les dones amb vestit, amb mantó de Manila. Mantó de Manila és una peça molt important. Passa d'àvies a netes a Vilanova, és una peça del patrimoni familiar que en família té un mantó de Manila bo, i que sortiran doncs, aquestes 8.000, 9.000 parelles a saltar pels carrers de Vilanova, enfrontar-se entre elles i que es donaran cita a la plaça de la Vila per fer la guerra de Carmels. Dilluns sortiran els coros, que canten cançons satíriques, més de 20 grups, amb una qualitat excepcional, amb el mateix origen etnològic que les xirigotes de Cádiz, les antigues estudiantines, i el dimarts sortirà el Vidalot, una comparsa d'intercanvi de parelles que llença ordi al seu pas pels carrers i després acaba germinant. Al cap d'uns mesos Vilanova sorgeix per treure les rajoles de l'ordi que es llença a les cases i pels carrers. I dimecres enterrarem el rei. Però, i els detalls que em deixo, jo que sé, diumenge a la tarda, les danses de Vilanova, una de les danses vives més populars de Catalunya, que ballen un noi i dues noies a la plaça de les Cols al vespre. Hi ha tantes coses que són que si estiguessin perdudes, si no fossin vives, caldria fer un museu per ensenyar-les. El Carnaval de Vilanova no és un museu perquè tot el que hi passa és viu.
És viu, no? Està molt viu. I amb aquesta intensitat i aquesta passió que ho expliques, Joan Ignasi, de ben segur que serà tota una festa. Comissari del Saló del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Bon Carnaval, Joan Ignasi.
Val a tothom.
Una abraçada ben forta. Escolta, Pep, ens ha cridat l'atenció. Res, només preguntar-te i ja per acabar, que no, Marta, que el Carnestoltes arreli, no?, alguns pobles i ciutats més que en d'altres, no? Ara posàvem l'exemple de Solsona i Vilanova.
Bueno, els llocs... A tot arreu va estar prohibit durant el franquisme, eh? Vull dir que no és una cosa... Però en alguns llocs més que d'altres, Barcelona va estar estrictament prohibit. Cádiz, després de la guerra, perquè una comparsa se n'havia fotut, havia fet burla del capellà, del bisbe, tota la comparsa va ser afusellada. Vull dir que són coses molt serioses.
Sí, sí.
A Vilanova i la Geltrú, el pare del meu i el nostre estimat Miquel González, que ens va deixar aquest any passat, el greller dels grellers de la cort, una gran persona i un immens músic, una persona molt intel·ligent, m'explicava que el seu pare, a Vilanova, La Guàrdia Civil el anava a buscar a casa i el mantenia detingut preventivament, com a tanta i tanta gent de Vilanova i de Sitges, abans de que comencés el Carnaval. Per tant, a tot arreu, a Catalunya, no a Tenerife, però a Catalunya sí, el Carnaval va estar prohibit. Per tant, hi ha pobles que no només van perdre el Carnaval, van perdre les cançons de Pandero, van perdre els balls de bastons, van perdre les ganes de cantar i les ganes de fer festa durant la llarga postguerra de la dictadura franquista. Per tant, anar disfressat, anar emmascarat al Carnaval, avui en dia gairebé és un acte de justícia poètica.
Carai, doncs amb aquesta justícia poètica que ens ha transmès en Josep Fornés, Pep Fornés, antropòleg social i cultural, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a totes vosaltres.
Vinga, que nosaltres seguim avançant, Marta, no treguis la perruca. Ja te l'has tret?
O no? No, que no ho veus.
No, ja ho veig, Ja, fem una cosa, marxem res. Breument a publicitat, aquí sí. al matí, i a la tornada ens esperen elles, amb majúscules.
Ep.
Fins ara.
Ràdio Estel.